De matí mañana.
I el matí que avança aquí al programa en directe i arribem a una de les seccions esperades com cada setmana amb la Míriam Rojo i anem a parlar de les malalties minoritàries. Míriam, molt bon dia.
Bon dia.
Bueno, aquesta setmana no et faig la pregunta perquè te veig bé. Sempre amb el somriure a la cara. Què tal?
Bé.
Com estàs? Veus? Bé. Ja t'ho he preguntat.
Bé. Al final acaba preguntant-se
bé. Fem la broma. A veure, perquè jo tinc aquí el guió i això és molt llarg, eh? Així que sí. Millor que d'aquesta malaltia que ens portes, millor que li donis pas tu.
Vinga, pues. Avui parlem de la síndrome de microcefàlia limfedema corioretinopatia associada al gen KIF11.
Vale.
En este cas, pues, lo que ho ha descobert no ha volgut ficar el seu cognom.
Déu-n'hi-do, eh? Molt llarg, eh? Bueno, ens quedem amb una microcefàlia.
Sí, lo més habitual és això. Llavors, com quasi sempre, pues això, és una síndrome genètica de mutació del gen este, el KIF11, i los símptomes comencen a sortir ja des de prou peques. Llavors, és molt, 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 molt poc freqüent. També és veritat que crec que és una mutació que s'ha conegut fa relativament poc. Vull dir, possiblement vale. Pugui haver més gent i tal i qual.
Vale.
Però se coneixen poc més de 100 casos a tot el món.
Vull dir, 100?
El que parlem, potser hi hagi hagut més gent que ho tingui però encara no se coneixia o tal. Llavors, els signes i símptomes poden variar molt en la persona. Vaig estar llegint alguns estudis i tal, i pot arribar a haver casos que la persona tingui aquesta mutació genètica i no ho sàpiga. Va? O sigui, que no tingui cap problema.
Val.
I que llavors aquesta persona pues, té un fill, una filla, i allí sí que passa alguna cosa, fa sempre les genètiques i aparegui, no? I
val.
Dius, ostres, perquè mon fill està superafectat i jo ho tenia i no ho sabia.
Val, eh?
Misterios de la ciència. No, clar, no se sap exactament com funciona la cosa encara.
Vale.
Llavors, el més freqüent és lo de la microcefàlia, el cap
sí.
més petit de l'habitual, que això al final comporta pues, un trastorn de neurodesenvolupament, pues, fan les coses que han de fer de peques pues, més tard, o algunes inclús pues, no aconsegueixen. També sol estar pues, la discapacitat intel·lectual més o menys greu. Hi ha problemes de visió, ¿vale? Lo de la corioretinopatia no t'explica exactament el que és, però són problemes de visió. Ho deixarem així.
Ho deixes així,
sí.
Val.
No entrar en este jardí del que no sé sortir. I llavors també pot passar, però és veritat que no en tots els casos que ha sortit una persona en esta mutació genètica, lo de l'infedema. Lo l'infedema al final és, no sé si has tingut algun cas prop d'alguna dona normalment, perquè homes també ho poden tindre, però quasi sempre és una dona, en càncer de mama, que llavors els troben el que diuen els ganglis i se'ls
sí.
infla molt el braç.
No, va, no ho he vist.
Alguna vegada he vist i llavors...
Sí, jo no ho he vist.
El sistema linfàtic és el sistema, per dir d'una manera, que fa traure la porqueria del cos, ¿vale? O sigui, està connectat en el sistema sanguini i totes les substàncies de rebuig van en aquest sistema que al final, tu al final acabes... Pues això, tot el rebuig
sí,
ho acabes expulsant.
Sí.
Clar, pues, lo linfedema és quan estes no són venes i artèries, però per entendre-nos, estes venes i artèries
sí.
d'este sistema, pues, per lo que sigui no funcionen bé i estes substàncies de rebuig no circulen bé per a que puguen sortir i llavors se fan com acumulacions i tal, i per això llavors, pues, ja et dic, és prou típic, no sé en quin percentatge, però en càncers de mama quan trauen ganglis de l'aixella i tot això, pues, que se unfle, o sigui, no és que se unfle, sinó que se queda
reté,
com acumulat, sí, és com la retenció de líquids,
sí,
d'alguna manera.
Reté, sí.
I llavors això, aquesta síndrome, encara que sí que es diu així, o sigui que el seu nom porta lo de l'infedema, no en tots els casos hi ha l'infedema.
Vale.
Llavors, què més? També solen tenir, bueno, típic de qualsevol problema a nivell neurològic, la hipotonia, són xiquets pues, que els ho falta més la força. Poden no parlar o dir poques paraules en els casos en què estan més afectats i si no està afectat tant a nivell intel·lectual i sí que parlen i tal, però sí que es pot veure pues, com la persona que és com a, pues, una mica més lenta, que li costa més estudiar i tal. Llavors també han dit que a nivell de la cara a vegades hi ha alguns síndromes que et dic, sí, tu quan veus una persona, a diverses persones d'esta mateixa síndrome, veus alguna cosa. Jo en este cas és veritat que he vist poques fotos i no acabo de veure-ho.
Val. Però diuen que
però
sí,
no? Però diuen que sí. Llavors, pues, si els científics diuen que sí, no els ho portarem la contrària.
Clar, t'hauries de fixar molt, entenc.
Clar, hi ha alguns síndromes que sí que es veu més, però jo en este cas, jo el cas que porto avui a Igor, jo el veig molt paregut a la seva família. Saps? Vull dir, no, sí, a vegades sí. Que sí que a vegades se pareix molt a la família, però també es veuen uns trets característics. Jo en este cas no te ho sabria... O sigui, tu veus a Igor i veus que passa alguna cosa perquè té el cap, això, té la microcefàlia, van les ulleres perquè té problemes de visió i tal, però no és pues, això, com parlem, no? Pues, un síndrome Down, un Pete Hopkins, no? Alguns coses així que sí que es veu més clarament.
La resta del cos, o sigui, és molt evident, en aquest cas, la microcefàlia?
Pues, sí.
Com en altres malalties que n'hem parlat...
Sí, a veure, és veritat que quan hi ha una microcefàlia se sol notar.
Val.
En el cas d'Igor, per exemple, sí. Tu quan veus Val. Igor veus que té... no està molt rechoncho, no? Però vull dir, no és aquell típic xiquet finet, i llavors, clar, però sí que es veu que el cap proporcionalment en el cos és una miqueta més petit. Per exemple, quan vam parlar fa unes setmanes del síndrome Fox, de Valeria, Valeria, si tu miraves les fotos de quan era més bebè, se notava molt. I després de més gran, ja no es notava tant. Però jo sí que recordo que pensaves, ostres, és que sí, és que com no vau poder veure que passava alguna cosa, no?
Clar.
I normalment, quan són més bebès, després quan són més grans, els creix més el cabell i tot això, doncs, suposo que se deu dissimular una mica més, però sí, normalment se sol veure. I després, bueno, també poden haver associats algun problema cardíac, així en general, vull dir, no hi ha alguna patologia concreta, i la nostra meravellosa epilèpsia.
Sí, aquest és el patró que anem
repetint. Que seria una síndrome minoritària sense epilèpsia.
Sense epilèpsia, és el patró que anem repetint setmana rere setmana. Rarament, i veus, rarament trobem que no en tingui.
Sí, sí.
Hi ha alguna que no, però...
Al final, molts d'aquests síndromes, quan afecten neurològicament, més o menys segueixen tot el mateix patró. Per exemple, a nivell de fisio, clar, jo sé el que sempre parlo amb les famílies, no? Per exemple, d'ictus, tenim protocols de com treballar més o menys, no? Però tampoc no creus que siguin protocols super a tope, eh? És quan algun neuròleg em diu, és mentida, tenim un protocol... Sí, pues ho sento, però jo crec que se podrien estar millor, segurament. Clar, quan entres en una malaltia minoritària, que hi ha, per això, 100 casos al món, no hi ha un protocol d'actuació fisioteràpia per a casos d'això, ni molt menys.
No.
La part, entre cometes, bona és que, com molts síndromes comparteixen els mateixos signes i símptomes i evolucionen més o menys igual, doncs pots treballar a partir d'aquests signes i símptomes i aquestes conseqüències. I pots treballar més o menys igual doncs en un síndrome d'este, com de la mutació del KIF11, que en un que tingui la mutació del FOXG1, saps? Llavors, més que treballar per malalties, se treballa per les dificultats, els problemes associats que comporta això.
Perfecte. Doncs, si et sembla, anem a escoltar el testimoni de la família Igor, l'hem dit,
sí,
que es diu.
Igor.
Doncs vinga, som-hi.
Bueno, pues Igor nació el 11 de noviembre de 2021 y bueno, todo iba estupendamente, todo fue muy fácil, muy rápido, muy bien. Nos sorprendimos mucho por el tamaño de Igor, porque nació con una cabecita de 30 centímetros, cuando lo normal es a partir de 35. Entonces, bueno, nos hicieron una prueba en el hospital, la prueba del citomegalovirus, que se llama, y si en una semana no nos llamaban es que había dado negativo. Entonces, esa prueba dio negativa y al mes... Igor tuvo una infección de orina. Le llevé a urgencias. En urgencias me dijeron que, bueno, que tenía infección de orina, antibiótico y demás, y que en una semana le vería a su pediatra. Le llevé a la revisión de la semana con la pediatra y ahí no estaba su pediatra actual y había otra, una sustituta. Y casualidades de la vida, vio que Igor hacía cositas raras con los ojos. Nosotros ya nos habíamos dado cuenta, pero bueno, pues un recién nacido, ¿no? Pues que no fija la mirada todavía, ¿no? Pero bueno, ya tenía mes y medio, entonces nos derivó al neurólogo. Nos dieron neurólogo para febrero. Y el 7 de febrero entramos en la consulta. Yo entré con Igor en brazos, tan normal. Y directamente me dice que tengo dos opciones. Que es o quedarme con Igor ingresados 10-15 días porque el niño tiene algo. O me manda todos los volantes y me manda y nos van haciendo pruebas cuando vayan teniendo libres las listas de espera. Entonces yo pues decidí quedarme, ¿no? Nos ingresaron 10 días, en esos ingresos nos iban diciendo que Igor tenía daño cerebral, que Igor posiblemente sería ciego, que Igor tenía mucha hipotonía debido a la, al daño cerebral que tenía, que posiblemente Igor no iba a caminar, no iba a responder a prácticamente ningún estímulo debido al daño cerebral que habían visto. O sea, en resumidas cuentas, mi hijo no iba a sonreír, no iba a hablar, no iba a andar, vamos, no se iba a mover. Pero bueno, fueron pasando los meses y en septiembre nos dieron los resultados genéticos. Su síndrome tiene el nombre de mutación en el gen KIF11, que conlleva microcefalia, linfedema y afectación visual. No a todos los niños o personas que padecen esta mutación les ataca igual. Entonces, Igor solo tiene microcefalia y afectación en la vista. La microcefalia conlleva muchísimas cosas más, aparte de la afectación visual que él ya tiene, ¿no? Pues la microcefalia puede conllevar epilepsia, puede conllevar autismo, puede conllevar retraso psicomotor. Entonces, estos años con Igor, porque ya ha cumplido 2 añitos, estos 2 años con Igor han sido de luchar, de trabajar, de terapias día a día, día a día. Y bueno, pues los mayores estímulos de Igor son sus hermanos. Y gracias a ellos hemos conseguido, y gracias a mí, su mamá, ¿no?, y a su papá, hemos conseguido que Igor sonría. Que Igor no solo sonría, si es que se ríe a carcajadas. Es un niño súper, 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 súper simpático. Atiende a los estímulos, atiende y responde a los estímulos. Hemos conseguido que su hipotonía mejore con mucho fisio, gracias a su fisio del centro Airoa, que se llama Esti. Y bueno, pues gracias a mucho trabajo, Igor está a puntito de andar. No habla, sí que es verdad que no habla, creemos, y no estoy muy lejos de que Igor es autista, pero todavía no tenemos un diagnóstico como tal. Pero nuestro día a día implica estar al 100% con Igor, estimularle lo máximo posible, generar muchos estímulos para que él esté conectado con nosotros. Bueno, pues un poco eso. Es verdad que cuando vas a buscar ayuda hay pocas ayudas, hay poca información sobre estas enfermedades raras. De hecho, aquí en España, cuando nació Igor, no sabíamos que había más. Sí que supimos que en Alemania había una asociación. Son como unos 250 en el mundo. Y aquí en España hay 2 familias más, que sepamos. Y son bebés más pequeños que Igor. Y bueno, pues hemos contactado con una de ellas. Son de Toledo. Y la verdad que estamos encantadísimos, porque hemos hecho muy buena amistad. Y eso nos va a venir bien, pues, para crecer juntos, para saber más de la enfermedad juntos y para apoyarnos. Y al final, pues, nos gustaría, pues, conocer a más personas con esta mutación. Es una mutación que no tiene por qué conllevar siempre síntomas. O sea, hay personas que tienen esta mutación y no lo saben porque no han desarrollado síntomas. Entonces, puede haber mucha gente con ella y lo desconocemos. Gente que igual tiene epilepsia y no saben de dónde ha venido, pues puede ser por esta mutación genética. Entonces, bueno, yo pediría mucha más investigación para todo este tipo de enfermedades raras. Y bueno, no sé, si necesitas algo más, ya me dirás.
Sí, no, el que també venim dient, no? Programa rere programa, la més investigació i que es pugui, no? Perquè al final, si s'investiga, es podrà... Clar, tractament, sempre diem que tractament no n'hi ha, però bueno, també les famílies sempre estaran més tranquil·les, no? I sabran en quina lliga jugaran.
Clar, és el que ha dit dels casos que coneixen aquí a Espanya, igual és el més gran. No tenen una altra persona per damunt d'ell per a saber... què passarà.
Clar.
Les altres dues famílies tenen la sort i la desgràcia que tindran a Igor de referent, però ells no tindran a ningú per a saber què pot passar d'aquí 2 anys.
Clar, tenen més fills?
Sí, té un xiquet i una xiqueta.
Clar, quan es parla d'autisme, clar, jo m'atreviria a dir, clar, jo com a pare m'atreviria a dir que és massa aviat per... no, per dir-ho.
Però crec que sobre els... any i pico, 2 anys, si és un autisme lo suficientment evident, el que em penso que és a partir dels 2 anys que donen diagnòstic.
A partir dels 2, clar...
Perquè ja hi ha una sèrie de coses que ja si les fa o no les fa, ja se pot veure si pot ser autisme o no.
Clar, perquè pel que jo tinc entès, normalment sempre quan donen quan ja ho verifiquen, que diuen sí, tal, són els 7, els 7 anys quan diuen
però,
ja.
Clar, al final també depèn de l'afectació i tal i qual. Sí. Hi ha algunes coses que poden ser molt més lleus, no? I no saber-ho això, 6, 7 anys o inclús casos a adolescents o casos d'això perquè és molt més lleu i s'ha dissimulat molt més,
sí.
A casos com a més greus en pues, una discapacitat intel·lectual detrás i tot això que ja se veu més, és més obvi i arriba el diagnòstic abans. I però si ja creuen que pot ser-ho, és que molt probablement...
És que ja ho tenen clar.
Ja
ho tenen
clar.
I els símptomes, no? El que dèiem, clar, si a l'estat espanyol hi ha... uns altres infants que estan per sota d'ell, clar, entenem que ell, Igor, ha tingut uns símptomes, però potser els altres n'han tingut uns altres i si em van sortint, o sigui que clar, això és com a bolets, no? Que, uau,
sí,
uau,
sí,
o sigui...
Sí. És,
no,
bueno, no. Pues, si surt un altre cas, pues, per sort i per desgràcia a la vegada, no? Pues, bueno, sabrem més coses. Llavors el que dius, sí, segurament hi ha molta
sí.
Més gent, entén-me, no? que possiblement ho tenen però que no ho saben perquè no han desenvolupat tant o simplement això, pues, que ha tingut epilèpsia o que ha tingut pues, més problemes per estudiar o que sigui, però no s'ha fet mai una anàlisi genètic i no ha sortit mai res i potser aquesta persona sí que ho té i potser donar la casualitat que aquesta persona tindrà fills i de cop a un fill li sortirà.
Clar, a mi coses que m'han sorprès també, no? Anar al metge per una infecció que clar, una infecció és molt típic, molt que passa, no? En els primers dies de vida, sobretot, i alguna infeccioneta d'orina, això és que és molt és, bé, clar, perquè t'estàs formant, no? Però clar, altres coses que no, que com el moviment dels ulls, és que clar, els primers dies de vida o les primeres setmanes, els primers mesos, l'ull és ceguet,
clar,
no?
No es fixen la mirada,
no fixen la mirada,
tu
clar,
penses, pues això serà normal,
això
no
passa res, no? I no, perquè jo me'n recordo quan el meu fill era petit, clar, jo deia, però vols dir que això que està fent amb els ulls és normal? I tothom et deia que sí, que és així, perquè clar, perquè que els ulls són ceguets i fins que no es formen, clar, estan, saps,
sí,
que van bellugant així, no, clar. Llavors és aquesta cosa, no, de que de tan petits puguin donar un diagnòstic, no?
Clar, en el cas d'Igor, els moviments estos eren els que hem comentat en algun altre programa, lo del nistagme. Llavors sí que són uns moviments que si tu
que
els
no
veus
normals.
I ho saps,
val.
Dius, ep, estos moviments no són normals. Clar, una persona que no té ni idea de neurologia,
clar,
ni d'ulls, ni de res,
clar,
serà normal. Però quan ho veus, dius, ep, aquí hi ha alguna cosa.
Per això he dit que aquesta família tenen més fills perquè ells han pogut comparar amb els altres. Perquè
clar,
amb els altres.
O no se'n recorden o això, o sí que recorden, però pues sí, clar, fent moviments raros, no? Com has dit tu, que fan sí, molt això i, però aquest... i no els va saltar l'alarma.
No,
i,
però en aquest cas sí, en aquest, amb ell sí, perquè han dit, ui, aquest potser aquest...
Clar, però també clar. Suposo que al final era un mes i mig, havia fet la revisió, clar, no sé cada quan se fan revisions, sí, sí, no? Sí, però sí. Dius, bueno, pues si ha passat el que serà la revisió de la setmana i ningú ha dit res, la revisió de les 3 setmanes i ningú ha dit res, la revisió del mes i ningú ha dit res. Pues, si ningú ha dit res, serà que està tot bé i que és cosa nostra que... Clar, està que no hi ha algú que et diu, això... Ah, pues si nosaltres portàvem un... Allò que no teníem clar si era normal o no. I llavors diuen, no és normal, anem a fer proves.
No, una cosa que tots els pares ens espanta i que és el moro, no? Quan... que es queden... Que fan aquest tas d'això que dius, què et passa? Que es queden com... que dius, oye, i espanta molt, i llavors crec que tots els pares fem la pregunta, no?, als pediatres, és que el meu fill ha fet això, no sé què, diu, que no, que és normal, no?
És que, normalment és que tot el que passa sigui normal.
Clar, és el que venim dient, no?, que un infant neix sa, o com diríem, clar, normatiu,
en un principi ha de ser així.
I després la cosa pot ser que es compliqui, però... Clar. En un principi és així. I què més podem dir d'aquesta microcefàlia?
Bueno, pues al final això és tot un món. Una microcefàlia al final que fa que, com no creix el crani, tampoc se pot desenvolupar bé el cervell. Vull dir, a part del problema estructural del dany cerebral que pugui haver ja de naixement, de base, un cervell creix. Sobretot, bueno, els adults ja no d'això, no? Però vull dir, els primers anys de vida el cervell creix perquè se fan les connexions i tot això, clar, si no hi ha puesto per a que creixi, pues, també costa més que este cervell se desenvolupi el millor possible.
Vale.
I llavors pot sortir pues, quasi qualsevol cosa, però, saps? Pues, a veure què passa. No?
Clar que sí. Doncs mira, Míriam, per anar acomiadant la teva secció, perquè portem ja diversos programes, ja, crec que abans d'acabar l'any ja vam fer alguna de secció. Jo sempre acabo la teva secció amb tu i poso música, però avui te la faré triar. A tu una cançó.
Si m'ho has fet abans de Nadal, clar, no et puc dir la mateixa persona que abans de Nadal, perquè això quedaria molt
raro.
No sé, pues alguna de l'Oreja de Van Gogh.
Ah, però tu ets de Maia. No, ets més de l'aire. O de les dues?
De les dues, sí. Sí que és veritat que a Maia pues, m'agafa més xicoteta, però és veritat que escolta moltíssimes. O sigui, jo escolto l'Oreja de Van Gogh, en general.
Vale.
I llavors, bueno, cadascuna té el seu més bo, el seu menys bo.
Sí.
A mi m'és igual, a mi mentre sigui l'Oreja de Van Gogh.
Vale, doncs vinga, anem a buscar una cançó de l'Oreja de Van Gogh.
Crec que n'hi ha alguna... Encara que no tingui a veure en això,
no.
Sé que n'hi ha una que parlen, per exemple, de l'Alzheimer, que algun programa ho hem nombrat així per damunt,
sí?
Que era... Buah, ara no me'n recordaré. No sé, però participaven varios cantants. Estava la Nato Roja, no sé què. Estoy contigo.
Estoy contigo. Sí, és que ho estava buscant. Estoy contigo. Sí, 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 vale.
Mira, veure,
sí, sí,
pues,
sí.
Saps?
Vull dir, la tinc.
Potser no és de les que més m'agraden, però no, sí però... que al final pues, parlen de... d'alguna cosa així més doncs, de malalties i per a donar visibilitat.
Vale, i recordar, no?, el teu compte d'Instagram cortex_rhb. Míriam, una abraçada molt gran i ens veiem la setmana vinent. Vinga, que anem a escoltar Estoy Contigo de l'Oreja de Van Gogh. No marxeu!
Tú que me mirabas como nadie supo mirar. Tú que protegías la vela si empezaba a temblar. Tú que me leías cuentos que me hicieron volar. Y ahora tu memoria se escapa con mi vida detrás. Tú, mi estrella despistada en la noche. Tú que aún brillas cuando escuchas mi voz. Estoy contigo. Estoy contigo. tú que recogías las hojas que mi otoño dejó. Tú que interpretabas mis penas con un poco de humor. Tú que despeinabas mis dudas con el viento a favor. Y ahora va colándose el frío del invierno en tu voz. Tú, mi estrella despistada en la noche, tú que aún brillas cuando escuchas mi voz, estoy contigo, estoy contigo. Y cuando sientas que tus manos no se acuerdan de ti y que tus ojos han borrado el camino, estoy contigo, estoy junto a ti
para darte mis palabras si tus labios ya se han dormido.
Devolverte tus latidos, todo lo que hiciste por mí. Cuando creas que la vida se ha olvidado de ti, no dejaré de susurrarte al oído que estoy contigo,
que estoy contigo.
Cuando llegue la nostalgia a separarte de yo gritaré para que escuche el olvido
que aún no te ha sido,
que yo sigo aquí, siempre junto a ti.
Estoy contigo,
estoy junto a ti.
Estoy junto a ti.